Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado s'enfronten per dirigir el PP en el Congrés Extraordinari, el 19è, que aquesta formació, fins fa poques setmanes en el govern espanyol, fa avui i demà a Madrid. Els dos candidats es mostren en les últimes hores confiats en la victòria i ofereixen, cadascú al respectiu adversari, fer una llista única finalment per presentar un únic projecte a la votació. Destaquem, d'altra banda, que la Fiscalia Alemanya ha demanat la retirada de l'euroordre contra Carles Puigdemont ja de manera formal davant el Tribunal del Land alemany de Schleswig-Holstein. És el pas previ a tancar el procés d'extradició contra l'expresident. La petició arriba després que el jutge Pablo Llarena, del Suprem espanyol, rebutgés ahir extradir Puigdemont només per malversació. La Fiscalia ha afegit que un cop rebuda la comunicació de les autoritats espanyoles queda retirada la base del procediment. I segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, Esquerra guanyaria unes eleccions a Catalunya si es fessin ara amb un marge entre 35 i 37 diputats. Ciutadans i Junts per Catalunya quedarien relegats al segon i al tercer lloc, respectivament. Pel que fa a la independència, el sí superaria el no, tot i que per un marge més estret que en l'última enquesta, amb el 46% a favor de la independència, 46,7, i el 44,9 en contra. També és notícia que s'ha desconvocat la vaga del personal de terra dels aeroports que havia estat convocada per el dimarts 31 de juliol. Un acord entre els sindicats i la patronal dels serveis de terra evitarà aquesta aturada, que no era l'única programada per als propers dies. Era la convocada i que amenaçava de paralitzar el que és el handling de tots els aeroports espanyols. En plana cultural, destaquem un concert per a demà, música popular i moderna, amb el cor St. Edmund Aronsim del Regne Unit. El Centre Tarraconense al Seminari a Tarragona a les 8 del vespre, aquest concert. I també destaquem que demà es fa un nou concert del Festival Internacional Orgue de Montserrat a les 9 del vespre, amb entrada lliure, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. S'interpretaran obres del barroc alemany i música francesa romàntica. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui, últim dia de la temporada, farem un resum de les principals notícies d'aquests últims mesos. Abans, com cada dia, el pensament. Avui, amb Daniel Palau.
El papa Francesc, en el seu primer text magisterial, Evangelii Gaudium, va exposar els trets principals de l'impuls missioner que els cristians necessitem avui dia. En la seva exposició va formular com 7 expressions molt contundents, cridant a tots els cristians a estar alerta de coses molt bàsiques i molt nostres. Una d'aquestes deia: no ens deixem robar l'esperança. Sigui com sigui, som cridats tots a l'esperança, o, si voleu, a petites esperances que ens ajuden, que ens acompanyen. Siguem nosaltres dels qui avui entomem un nou dia descobrint aquestes petites esperances que també ens motiven, ens esperonen, i que ningú menys tingui les seves il·lusions o les seves petites esperances, que són com petites estrelles i llums que il·luminen fins i tot en les inconsistències i en les intermitències de les nostres biografies l'esperança que tots cerquem. Que l'esperança floreixi també avui i que tothom pugui ser llum pels qui tenim al nostre voltant.
Ràdio Estel.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Every day you
wake up.
Sud-àfrica és la perla més austral d'un continent ple de màgia. I el Club Més Amics vol que coneguis tots els seus tresors. Del 8 al 19 d'octubre, descobreix amb nosaltres les ciutats de Johannesburg i Ciutat del Cap, la natura salvatge del Parc Nacional de Pilanesburg o els indrets més emblemàtics de Pretòria. Del 8 al 19 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
En 6 minuts de les 6, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat avui, últim dia de la temporada per al Mirador. Aquesta és una última edició en què volem fer una síntesi temàtica d'uns mesos molt intensos pel que fa a l'actualitat. Hem passat de la commoció social que vivíem els primers dies de la temporada a causa dels atemptats de l'agost a Barcelona i a Cambrils, i hem acabat pràcticament amb el que ha estat a nivell polític, el canvi de govern a Espanya i una notícia d'avui i de demà, el Congrés Extraordinari del PP per elegir el substitut de Mariano Rajoy, després que ell mateix decidís plegar. Hem passat també per l'1 d'octubre, pel referèndum a Catalunya, per l'aplicació de l'article 155 després que el Parlament aprovés el 27 del mateix mes d'octubre la declaració d'independència, i el procés judicial contra el referèndum i aquesta mateixa declaració. També parlem de l'inici del diàleg entre els governs català i espanyol, però hi ha altres temes, per exemple, la crisi dels refugiats i de les migracions amb arribades massives aquestes últimes setmanes, principalment amb els exemples de l'Aquarius, rebut a València, i el de l'ONG Open Arms a Barcelona. Tot això mesos després del que va ser un incompliment gairebé total dels països europeus per acollir els 180.000 refugiats de Síria a què s'havien compromès ara fa més de 3 anys, 19.000 en el cas d'Espanya. I parlem d'algunes situacions de dificultat en l'àmbit internacional, com per exemple la nova crisi entre palestins i israelians, i també amb el que és la guerra síria, el canvi de govern a Itàlia, que preocupa molt a Europa, i un important gir excèntric i erràtic en la política de Donald Trump als Estats Units. Són aquests alguns dels temes que volem repassar dintre del que el temps ens permeti. I tenim, abans de començar el col·loqui, una pregunta del dia, l'última de la temporada pel que fa a preguntes diàries. Aprofitem per anunciar-vos que a partir de la setmana vinent tindreu al web radioestel.cat una pregunta cada setmana, a la qual també igualment podeu respondre. La d'avui és aquesta. Què destacaríeu més entre els fets que s'han produït durant aquesta temporada? Teniu tres possibles respostes. Segur que n'hi podria haver moltes més. La primera és la situació política a Catalunya, amb les complicacions del procés i l'aplicació del 155. Una segona, la repercussió dels atemptats de l'agost passat a Catalunya i l'amenaça terrorista global. I una tercera, la crisi dels refugiats i la seva arribada a Europa amb altres immigrants. Podeu decantar-vos per una d'aquestes tres respostes. I saludem els que formen avui la taula del Mirador. Tenim la periodista Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
També saludem Ivan González, economista i màster en Economia Social. Bona tarda.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Senyor Armengol, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, què diríem? Sobre aquestes tres possibles respostes, quina, objectivament, fent, assumint l'autocrítica que calgui nosaltres com a mitjans pel que fa a haver destacat més unes que altres?
Mira, jo em llenço i potser... Potser com a contrapunt del que ha estat l'atenció que potser hem dedicat tots plegats, m'inclinaria per parlar del tema dels refugiats i sobretot relacionant-ho amb tot el moviment migratori, perquè penso que és una qüestió d'un calat profund. No és una qüestió momentània, unes crisis d'un moment... Sí, hi ha aquestes crisis doncs, de quan es troben refugiats, però el fenomen migratori jo crec que és un canvi a tot el món, o sigui que està sacsejant el món, està condicionant polítiques, està condicionant canvis polítics. Parlaves d'Itàlia, jo crec que molts d'aquests moviments, els nous populismes, no s'entenen sense, d'alguna manera, la realitat que això suposa. Mm-hmm.
Els desencontres europeus, també hi ha països
i tant,
com Hongria...
I tant. La crisi europea...
Exacte. Que estan comprometent el mateix projecte europeu. Doncs bé, una de les notícies, s'ha mullat el senyor Mangol, més comentaris...
Jo crec que la crisi europea és important, sí. Sobretot dins la crisi europea, aquest Brexit que sembla que es va consolidant sense estar pactat, i aleshores serà bastant dur i difícil. I en relació al tema dels immigrants, jo també seria potser una mica, després del tema de Catalunya i de l'espantor ridícul que està fent el senyor Llarena, ho destacaria, però m'agradaria que realment, com ha dit molt bé el company Carles Armengol, és un tema global, que realment globalment s'hi respongués. I jo tinc la sensació que això no passa.
Mm-hmm. Doncs queda dit. Senyor Iván González.
Jo estic d'acord amb els meus companys que la crisi dels refugiats no és tal. I aquí que ningú mai interpreti, no vol dir que no sigui una crisi, sinó que és un conjunt de factors... De fet, que no han sabut solucionar des d'Europa, perquè no sé si no han sabut solucionar o directament no han solucionat. Perquè ara
no
mateix...
No han volgut solucionar.
Exacte.
És que és molt diferent.
No, correcte. Però vull dir que jo no destacaria tant la crisi puntual, jo no destacaria tant a l'Aquarius, sinó destacaria... Sinó,
el fenomen global, ho deia el senyor Mangol.
Sí, però no només tant el fenomen global com a tal, sinó... que no hi aportem solucions. I jo no dic ni Barcelona, ni València, ni Itàlia, ni amb tot el que ha passat ara amb Itàlia i els refugiats, sinó a nivell més global, europeu i fora d'Europa. Uh-huh. Perquè també aquí el Donald Trump, i em permetreu una expressió, tela.
Uh-huh. Clar.
Bé, però és que aquí ja ho sabem, que hi ha uns certs governs europeus que volen una Europa blanca i no barrejada, i la realitat, que és just el contrari, i per administrar aquesta situació contrària no es fa
però s'ha de saber administrar, perquè...
No tenim polítics que estan al
front. Ni el 0 ni el 10. Vull dir, aquí jo sempre soc de... A mi sempre em deuen ningú, acaben de dir fa una estona, eh? Dir, això és molt jesuïta, no? Ni el 0 ni el 10, el 5, bueno, doncs un 6 o un 4, si voleu. Però sobretot, ni el 0 ni el 10, perquè aquí hi ha contrapunts de, ja dic, una Itàlia comparat amb una Alemanya, comparat amb un Regne Unit que deia abans la Teresa, no? No sabem, de veritat, no sabem tenir un punt en comú, en sèrio.
Clar, està molt bé l'acollida, sí, i alhora sí. També cal treballar en el fons, en les arrels.
És que no... Sí, jo a vegades, evidentment que la solidaritat et mou i de més, però a vegades tinc un cert pudor de fer determinades afirmacions bonistes al respecte, no? Perquè el tema és d'un calat molt, molt gros. I entenc que humanament tota persona té els mateixos drets i té necessitat de la nostra solidaritat, però no podem desestabilitzar les societats. Això ho hem de saber gestionar correctament. I això no és...
Estem d'acord.
Això no és fàcil. Per tant, a mi em preocupa que no hi ha resposta, però que no hi ha propostes, tampoc. És a dir, no es fa, però tampoc escolto... Més enllà, ja dic, d'aquest discurs...
Com a propostes n'hi ha hagut la de la senyora Merkel, que ha quedat totalment tapada.
No, evidentment.
De l'any 2015.
Sí. No, és veritat. Això és
la primera acollida que va fer, que li va costar un rebuig social.
Una crítica forta i que, a més, ningú li ha fet cas ni acceptar les quotes ni res de tot això.
Sí, no. Amb això és cert, vull dir que va tenir un paper destacat i que sembla que li està costant també... electoralment
i
per tant, no sé si podríem a vegades aquest discurs molt bonista que fem, transformar-lo en un discurs una mica més
realista,
més realista i que ajudi això a avançar i a prendre una consciència social, perquè ha d'haver-hi una demanda de les societats de resoldre o d'apuntar o de donar suport a les propostes de solució.
Jo crec que hi és la demanda, eh?
Hi és la demanda i també hi ha un estat d'opinió en alguns sectors.
Hi ha la demanda, però que hi ha una Europa, que és aquesta Europa, l'Europa del ministre de l'Interior italià, l'Europa dels polonesos, dels...
Sí, però jo també crec que és el que deia abans, no? I crec que aquí agafo una mica el que deia el Carles ara mateix. Dic que l'Aquarius vingui a València, bueno, no soluciona res.
O sigui, clar que no, jo estic d'acord totalment.
Ah, o sigui, vull dir, el que hem de fer és no passar-nos de bonistes, per utilitzar les mateixes paraules, però tampoc arribar a l'altre punt. I aquest entremig és el que o no sabem, o no volem, o utilitzeu el verb que vulgueu. Però aquest és on hauríem d'anar.
Jo crec que s'hauria de fer... Perdó, eh?
No.
Tranquil·la.
El primer que s'hauria de fer és discutir...
Correcte.
A Brussel·les, si volem o no volem una política d'immigració comuna i si volem modificar o no el dret d'asil, perquè només per acollir a la gent tampoc no solucionem res, entens? I per tant això encara és el debat que no s'ha pogut abordar. Vol dir que Europa no està preparada per aquesta Europa que jo en dic més barrejada.
És que jo per això apuntava aquest com un, per mi, un tema important i de futur, perquè anirà d'alguna manera condicionant aquest futur. Però a més ens fa adonar que la política internacional dels països no ha evolucionat gens. Encara es fa política internacional com si cada país fos absolutament independent i d'alguna manera que pogués fer la vida pel seu compte. Ja no hi ha des de la perspectiva europea de la Unió Europea, no, sinó que la interdependència és molt més gran. La relació amb el nord d'Àfrica és importantíssima i no tenim cap unió amb el nord d'Àfrica. Però, per tant, no podem seguir fent aquella política pensant només estrictament en uns interessos curtterministes del nostre estat. I jo crec que encara la política internacional potser és la menys evolucionada i encara està així encaixonada i no adopta una visió global. Però és que ens afecta. Vull dir, no podem pensar en unes fronteres, perquè aquestes fronteres en molts aspectes ja s'han volatilitzat.
Aquesta segurament és la gran pedagogia que s'ha de fer, perquè hi ha molta gent que diu també aquí tenim molts problemes, aquí tenim un gran atur i no podem suportar aquestes onades.
Això és una cosa, ningú s'atreveix a dir. És que si venen gent amb menys recursos, nosaltres també serem més pobres.
Això ho deia el cardenal Omella ara fa pocs dies a l'Ajuntament de Barcelona, però molt bé, molt bé.
No.
Deixi'm citar-lo.
Sí, el pot citar perquè jo hi estic d'acord. Si és que
I vostè ell, ho ha dit en sí, aquest sí, cas sí. Pel seu compte, ja ho
Vull
sabem.
Vull dir que això no ens atrevim a dir-ho, m'entens? I com que no ens atrevim, no som capaços de fer unes lleis que siguin socials, més obertes, perquè això ha de ser així, perquè el moviment migratori és un moviment mundial.
Sí.
Bé, senyors, ens estaríem hores parlant d'aquest tema molt important, sens dubte, i els agraeixo que l'hagin destacat avui en El Mirador, últim dia de la temporada. Ens acompanyen la periodista Teresa Carreras, el pedagog Carles Armengol i l'economista Ivan González. A banda d'aquesta qüestió, sens dubte, els canvis polítics. Comencem, si volen, pel final, pels fets més propers en el temps. Hi ha hagut canvi de govern a Espanya, sorprenent amb aquesta moció de censura després de la primera sentència de Gürtel, que no he posat específicament els temes de corrupció, però que també són importants. I aquí tenim una nova situació, un nou escenari polític que en el present ens fa concebre una miqueta més d'esperança centrant-nos en una qüestió que ens preocupa, com és la situació política a Catalunya i el necessari diàleg per resoldre aquest problema d'encaix de Catalunya o de possible dret a decidir sobre la independència. I després anirem enrere, no es preocupin, que parlarem també una mica de l'1 d'octubre.
Jo aquí ja he dit en diverses vegades, i torno a repetir, que jo crec que el diàleg és essencial. El diàleg per les dues bandes. Siguis independentista, no siguis independentista, judicialitzarà la política o judicialitzarà la democràcia o judicialitzarà... Jo crec que és un error. Però torno a repetir, un error per ambes bandes. Per tant, ara mateix, que hi hagi o que pugui haver-hi un diàleg, ja de per si és bo. A partir d'aquí, doncs, mirem a veure cap a on va. Perquè tampoc és tan fàcil.
Jo estic d'acord, però és molt difícil negociar amb gent a la presó. Per tant, jo crec que el diàleg hi hauria de ser i els moviments haurien de ser... Bueno, potser no t'importa, però a mi sí, particularment, jo penso que no s'ha És a dir, que no s'ha de negociar... Sí que s'ha de negociar i s'ha de dialogar sempre, però amb gent a la presó és molt difícil. Per tant, jo estic perquè es facin moviments ràpids que les coses canviïn, no sé.
Sí, sí, jo el primer que he dit és que judicialitzar la política és un error.
Home, ja s'ha vist.
Fa un mes, fa un any, i d'aquí un any, eh?
Però ja s'ha vist el ridícul del senyor Llarena, que el tenim aquí davant.
El tema és que diu que el tenim aquí davant
foto,
en el diari,
en...
eh? En els diaris.
Anava a dir, jo no l'he vist, eh? Aquí.
M'ha agradat oients... perquè tots us heu aixecat.
Sí, esclar. Diu...
I sobretot els oients que no ens veuen, que hauran pensat que haurà vingut aquí.
S'ha incorporat a la tertúlia.
En tot cas, bromes a part, és veritat que...
Cal riure una mica.
La justícia actua. Se la pot criticar, vostès ho han fet, el senyor Armengol ho ha fet moltes vegades en aquesta taula. El que passa és que hi ha un procediment judicial obert i aquí potser...
I com s'acaba això? Això és clar, important.
Tenim una teòrica separació de poders, que també la poden criticar si volen, però que ara està ja, diguéssim, de difícil retorn. És a dir, no es pot tornar enrere amb el que s'ha fet ja. Una altra cosa és el que passi en el futur.
Es pot tornar enrere. Hi ha,
sí, certament.
Hi ha algunes petites mesures que...
Però això no ho pot fer, per exemple, Pedro Sánchez i el govern espanyol.
No,
això
no,
ho fa
no automàticament, sí, però la fiscalia... Aviam, el tema és prou mogut. És a dir,
sí,
prou mogut. O sigui, una cosa és que diguéssim, bueno, que ha començat el judici, però és que estem encara en unes fases preliminars.
I la aquests... instrucció, que ara s'acaba, no?
Exacte, però i a més, o sigui, els efectes de la relació amb els tribunals dels altres països, aviam, no és innocu, no és tan simple com dir, perquè aquest joc d'ara ara poso un euroordre, ara la retiro, tot això està demostrant una feblesa de la instrucció i de la causa en conjunt, no? Perquè fins i tot ja no... o sigui, primer ha retirat les de Bèlgica, que em sembla que ja estaven resoltes, però fins i tot ha retirat la d'Escòcia. És a dir, aviam...
Sí, totes. És que ha dit, com que no em donen el que
sí,
vull...
Doncs, tot plegat.
En tot cas, hi ha discrepàncies judicials, no?, entre Espanya,
sí,
i aquests,
sí,
països.
Sí, però vull dir que el
entre
tema...
Entre el jutge, jo crec.
La justícia d'Espanya i la d'Alemanya.
Sí. No? Bueno, aquest jutge...
Entre aquest jutge, jo aquestes... penso, eh?
Bueno, els
perquè
fiscals...
jo crec molta gent...
Això no ho sabrem mai, què passaria jo, si fos un altre jutge.
Els fiscals del Suprem, que estan darrere d'aquesta causa... Però no, jo ho deia ara, no per discutir posicions, sinó per dir que no és un tema... quan dius, bueno, és que ara no es pot fer res, perquè això ara ha de seguir el seu curs. Home, el curs no és tan lineal, el curs de la justícia, perquè precisament una cosa que té tantes derivades, es poden replantejar. La fiscalia pot fer reconsideracions. És a dir, no és tant allò de dir, bueno, la suerte está echada i ja està ara, que no és un tema tan, jo diria, tan tancat. Però bé, és un dels molts temes que tenim.
Tot això ho destaquem perquè tenim com a una de les notícies importants el que va ser des del setembre tot el que volia ser des d'un sector important de la societat catalana la culminació del dret a decidir. Recordem-ho, primer amb les lleis anomenades de desconnexió aprovades al setembre al Parlament, amb molta polèmica, lletrats, grups parlamentaris, ja no podem ampliar més això, però va passar. Després, el referèndum, amb la màxima tensió amb el govern espanyol, recordem, evidentment, la violència policial el dia 1 d'octubre, des de que, evidentment, també recordem les persones que van patir aquesta violència, però, bé, analitzant fredament, doncs això va ser un moment de màxima tensió. Després, l'aplicació del 155, quan el Parlament va proclamar la República, i tot el que ja sabem que ha passat després, amb les eleccions del 21D i una majoria parlamentària independentista que bé, que fa ara una mica de realisme amb el nou govern.
Sí, a mi no em va agradar gens el desacord de l'altre dia.
Sí, notícies recents. Sí. Li agraeixo que tregui les notícies, sí, recents, que també són importants.
No em va agradar gens, però vaja, veig que és una mica el reflex de les dades que avui dona el
Centre d'Estudis d'Opinió,
que
beneficia molt Esquerra.
Que vol dir que Esquerra està molt beneficiada i, evidentment, el PDeCAT no es vol deixar prendre la seva petita parcel·la de poder, però els del PDeCAT han d'anar molt en compte, perquè aquest poder que tenen no és només del partit, sinó que és de la gent, amb aquell fantàstic eslògan, anem a les eleccions a través d'eslògans, si vols el president, vota el president, doncs va haver molta gent que va votar el president per això. Per tant, els
per
vots...
Per restituir Puigdemont, sí, va ser,
sí,
això.
Sí, però vull dir que els vots no són només d'aquest partit.
No, és clar, i amb el moviment Junts per Catalunya, aquest nou el grup,
sí,
per la República.
Sí, que no s'acaben d'entendre ben bé.
No, però
abans
ja ens entenem.
Abans hem parlat del Congrés del PP, pensem que cada setmana també, sí, hi ha Congrés del PDeCAT. O sí, Assemblea, com
Assemblea, que pot ser...
No sé
ser
exactament,
pensa.
Però sí, és un tema...
Sí. Bé, veurem què passa amb els equilibris. Quan parlava Teresa Carreras de discrepàncies d'aquests dies, es referia, evidentment, als independentistes d'Esquerra i de Junts per Catalunya.
Sí, sí.
Senyors, el temps és implacable i, evidentment, tot recordant que el procés català viu en un moment complicat i bé, ens mirem amb esperança al diàleg, però que han passat coses aquesta temporada molt importants, també.
Jo, o sigui, per no fer una retrospectiva, perquè és impossible, però jo crec que, per exemple, l'esment que ara han fet del Congrés del PP i el Congrés, assemblea del PDeCAT, i la situació, és a dir, que no són aquells congressos plàcids que es feien, que era per allò rellençar i reforçar...
El del PP no ho és gens.
El del PP no ho és gens.
I el del PDeCAT
tampoc.
Sembla que tampoc, no ho sé...
Hi ha aquesta tensió que sembla que hi ha entre
Puigdemont... Que lliga molt amb el que deies fa un moment, de dir bé, de qui són els vots, no?, del PDeCAT, d'en Puigdemont... Per tant, o sigui, la sacsejada política en els partits tradicionals és molt gran. Ja dic, afecta Catalunya, els partits d'obediència catalana, però també afecta a l'Estat. El PP està com està i amb una... virulència, diguem-ne, entre els candidats molt, molt, bastant, bastant forta, no?
Uh-huh.
I bé, bueno, perdó.
Jo
no volia acabar, i estic d'acord en que aquests dos congressos no seran gens plàcids, eh? O sigui, jo m'atreviria a dir inclús que és Casado versus Soraya, i l'altre és Marta Pascal versus Puigdemont, eh? Però bueno, jo també volia destacar abans d'acabar els atemptats.
Que sí, efectivament. Amb això acabem el col·loqui d'avui.
Que no va ser una cosa...
La repercussió dels atemptats va ser terrible i, malauradament, hem de lamentar que els últims mesos han estat molt oblidats. Ho dèiem dimarts, en un col·loqui del Mirador, en què ja parlàvem del tema, i realment des d'aquí també volem recordar avui les víctimes,
els familiars. Però jo crec que es recordaran.
Sí, a l'agost serà tema recurrent.
A l'agost serà tema recurrent i es recordarà, i cap problema. Veurem la posició del rei. Qui el convida, qui no el convida, per mi serà el punt més important.
Això...
S'haurà d'intentar que no sigui el centre
del
tema.
Sí, em sap una mica de greu que es convertís, em sabria greu que es convertís.
Jo he anat a diverses vegades, perdoneu, és un segon, eh?
Sí, disculpi.
El record dels atemptats de l'Hipercor, que es fa a la Meridiana, i sempre ha funcionat molt bé, molt bé, quan són les persones que ho fan, eh? Uh-huh. Jo crec que ens hauríem de mirallar en aquest record que es fa a l'escultura que han posat a la Meridiana amb Fabri Puig i fer, bueno, evidentment, una cosa molt més gran perquè, o molt més petita, no sé, però similar.
Abans d'acabar, Teresa Carreras, Ivan González i Carles Armengol, tenim avui la notícia curiosa del dia, l'última de la temporada, que ens porta, com sempre, la Ruth Carballí. De Ruth, bona tarda.
Bona tarda. La notícia curiosa d'avui parla d'una recaptació de fons per a una organització contra el càncer de pit que ha creat un videojoc. El joc Overwatch, el més exitós de l'any, és de descàrrega gratuïta, però dona l'oportunitat dins el joc de comprar complements per als personatges que hi apareixen. Aquesta és una pràctica molt habitual entre les empreses del sector. Amb la campanya Pig Mercy, els usuaris podien comprar pel simbòlic import de 12 euros amb 83 cèntims, una nova aparença per al personatge Mercy, que guareix altres jugadors. El 100% dels ingressos obtinguts es van destinar a la Breast Research Foundation, una de les organitzacions contra el càncer de mama millor valorades dels Estats Units. Amb la proposta es van recollir gairebé 11 milions d'euros, un resultat que ni de bon tros s'esperaven. Amb més de 30 milions de jugadors online, Overwatch exemplifica el gir que ha donat el negoci de l'entreteniment digital cap a la creació de videojocs amb servei. Des de qualsevol plataforma es pot iniciar una campanya solidària. Overwatch i Pink Mercy ens han demostrat que els videojocs poden millorar la societat o també posar en marxa totes les campanyes que vulguin.
Molt bé. Gràcies, Ruth, per aquesta iniciativa presentada avui i per totes les notícies curioses, com que avui és l'últim dia de la temporada. Bon estiu, bones vacances i fins al setembre, si Déu vol.
Bones vacances. Gràcies, Ignasi.
I també ens acomiadarem ara, en el proper minut, fins al setembre, dels tres que ens han acompanyat avui. Carles Armengol, Ivan González i Teresa Carreras. Molt agraïts, no només
gràcies
per avui, sinó per altres vegades que han vingut vostès i tots els que han vingut a aquesta taula.
Moltes gràcies. Bones vacances, un plaer.
Moltes gràcies i bon estiu a tots.
I que l'estiu ens ajudi a carregar piles, no? Buscant la interioritat, de vegades el desconnectar, oi? Amics oients, això ha estat tot per aquesta temporada. Tot agraint als que ens han acompanyat avui en representació de tots, també amb amb els tècnics que han estat a la temporada, el Mario Ramírez, el Jordi Carretero, el Toni Huguet, el José Matosas i el Xavi Aguilar, també el Ferran Capdevila, la Ruth Carballido i alguns estudiants que ens han acompanyat també aquest any en l'equip del programa. Com han dit també aquest matí els companys, amb el Joan Trias al capdavant, que els atemptats siguin una manera també